Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Vida ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Vida ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
Com deu ser el so que es capta a Mart, el planeta? Com deuen ser els sons que se senten en aquest altre món? Doncs mira, la nau Perseverance porta incorporats dos micròfons que es veu que han entrat en acció tan bon punt es va aterrar al planeta vermell el passat 18 de febrer. I atenció, perquè aquest que sentireu són els primers sons captats a Mart. Heu sentit? És que és molt breu. És com un ventijol, no? Ja està, és molt breu el que ens han enviat. Aquest és part del resultat del projecte fet realitat per la NASA amb un cost de 2.100 milions de dòlars i que ha posat en òrbita fa 7 mesos amb la finalitat d'aterrar a Mart amb el rover Perseverance. L'objectiu, recollir mostres de la superfície i explorar possibles indicis de vida passada. A remolc d'aquesta notícia, un oient fidel del programa, l'Alberto de les Franqueses del Vallès, ens feia aquesta proposta.
Jo quisiera recomendarte a un astrónomo de aquí de casa nostra de Catalunya, Rafael Balaguer Rosa, conocido en los medios de comunicación como Rafa Balaguer, y es un gran astrónomo y tiene una serie de imágenes que él mismo lo ha dicho en distintas ocasiones, que demuestran que existe en estos momentos algún tipo de actividad orgánica en la superficie de Marte desde que fueron los vehículos rovers, el Spirit y el Opportunity, y anteriormente también el Curiosity, han descubierto una serie de imágenes que todo hace pensar de que puede existir en estos momentos vida en el planeta rojo, aunque la NASA, lógicamente, aún no ha dado la noticia.
Doncs Alberto, dit i fet, saludem Rafael Balaguer i Rosa, bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bona nit, amics, què tal esteu?
Doncs contents de saludar un astrònom amateur, president de l'Associació Astronòmica de Girona i molt compromès amb la divulgació científica. Escolta'm, aquest ventijol era vent, això que sentíem en el planeta Mart?
Sí, és una combinació entre vent i una miqueta doncs, les primeres proves per veure si aquests micros efectivament funcionen després del viatge de pràcticament un any, no arriba un any, fins a Mart i l'aterratge i aquesta doncs, primera audició de Mart pràcticament en directe. Però el so serà molt millor en el futur, ja veureu. No només sentirem aquest soroll, sentirem això, un autèntic vent. A Mart a vegades bufa el vent amb molta força i per tant sentirem sons molt interessants.
Imagina, no? Vent de Mart. Escolta'm, i s'esperen trobar indicis que realment hi va haver vida a Mart?
Sí, jo sóc molt optimista amb això, perquè realment l'objectiu clau de la missió Perseverance doncs, és efectivament intentar trobar indicis d'aquesta possible vida passada a Mart. Ja va equipat aquest rover doncs, amb càmeres microscòpiques, especialment ja pensades per obtenir proves, m'atreviria a dir que hi ha pràcticament definitives que confirmin l'existència de vida passada a Mart, i qui sap si també doncs, la possibilitat de vida actual, perquè jo penso que Mart efectivament en el passat va estar ple de vida, i que part d'aquesta vida podria haver sobreviscut fins avui en petits racons de Mart amb unes condicions més favorables. Pensem que a Mart la temperatura mitjana està entre 40 i 50 graus sota zero, però atenció, perquè en el fons d'alguns cràters aquesta temperatura podria arribar fins a 6 graus, positius, i això ja és molt més còmode pels estàndards de vida doncs, de la que estem acostumats. Però és que compte, els estàndards de la vida còmoda, per dir-ho d'alguna manera, doncs no són els estàndards de totes les formes vives. A la Terra tenim extremòfils que viuen en condicions doncs absolutament impressionants, surrealistes, infernals, o fins i tot a l'altra banda de l'infern, no? Els pols més congelats també trobem vida. I seguint el que comentava l'Alberto, doncs clar, és que la NASA ha enviat el Perseverance a una zona de Mart, a un cràter, a la zona de G0, on hi ha una desembocadura, una antiga estructura deltaica, similar al delta de l'Ebre, I per què ho envien allà? Perquè, efectivament, en fotografies de les sondes anteriors, dels rovers anteriors, ja tenim tota una sèrie d'indicis molt clars, que semblen indicar que possiblement ja hem trobat aquestes formes fòssils de vida passada. Formes que recorden molt a fongs, líquens, algues de mida gairebé microscòpica, de l'ordre de mil·límetres, però que recorden moltíssim organismes vius a la Terra. Els investigadors que publiquen aquestes dades són prudents, òbviament, però el que fan és dir, a veure, aquesta similitud morfològica d'això que observem a Mart en formes vives a la Terra, potser no és una prova definitiva que a Mart hi hagués vida en el passat, però sí que és un primer pas per pensar que això sí que efectivament havia estat possible. Per tant, estem molt contents i molt emocionats de que per fi la NASA busqui proves ja definitives sobre aquest assumpte, perquè fa molts anys que estem amb aquest dubte terrible sobre si hi ha vida a Mart o no.
De fet, ja fa molts anys que venen els marcians, això no passa per alt.
No, evidentment. El que passa que en ciència, sempre que parlem de marcians i extraterrestres en general, sempre ens referim a bacteris, microbis, no? I però bé, això de fet també seria possible, eh? Efectivament, la vida pot viatjar de planeta en planeta a bord precisament de meteorits, també de cometes, per tant, la vida és molt resistent i pot viatjar a través de l'espai i sobreviure.
Rafael, s'ha generat en el programa aquests dies que hem seguit la notícia el debat de si realment té sentit aquesta gran inversió. Tu què penses?
Jo penso que sí, sens dubte, perquè encara que pot semblar un pressupost molt important, òbviament, si el comparem amb altres pressupostos, com per exemple els assignats a defensa, no?, de diferents nacions, clar, el pressupost de l'exploració espacial no és en cap cas tan exagerat. I en qualsevol cas, hem de tenir present una qüestió, i és que la recerca sempre, pel que fa referència a l'espai, sempre posa a prova tota una sèrie de tecnologies que després, en relativament poc temps, ja passen a ser de domini públic, es passa a produir-se un fenomen molt interessant, que és la democratització de la ciència i la tecnologia. Per exemple, la tecnologia de microones, que tots fem servir a diari, això té un origen de la recerca espacial, no? Invents molt més quotidians, com el velcro, per exemple, també. Evidentment, la recerca en medicina, biologia, en fi, tota la recerca de màxim nivell es pot produir a l'espai, en òrbites properes a la Terra, i per què no també intentant explorar el nostre sistema solar amb una visió de futur molt important, i és que la humanitat en els propers centenars de milers d'anys, segur, això és inevitable, haurà de buscar un altre món en el que viure. Per tant, ja ens convé preparar el futur de la nostra espècie en els cossos més propers a la Terra, serien la Lluna, també Mart, i per què no també pensar en la construcció d'estacions espacials en òrbita, senzillament per una qüestió de supervivència de la humanitat. Així que jo penso que tot el que puguem destinar a fer recerca, investigació en aquest sentit, és un procés absolutament natural. Penseu que la humanitat ha conquerit el món a un ritme de 10 quilòmetres per any des que vam sortir d'Àfrica, la nostra espècie, i el següent pas, òbviament, és l'espai, amb aquesta voluntat de portar coneixement i també, com us deia, en el sentit més pragmàtic de la pura supervivència de l'espècie humana.
Ens ho diu Rafael Balaguer Rosa, Barcelona 1971, és prehistoriador, astrònom amateur i president de l'Associació Astronòmica de Girona. Ha impulsat la construcció i dirigeix tots dos observatoris que l'Associació Astronòmica de Girona va posar en servei el 2011 a Llagostera, al Gironès. Imparteix cursos i conferències sobre astronomia i prehistòria i els seus treballs s'han publicat en prestigioses revistes. I l'hem conegut gràcies a Alberto, de les Franqueses del Vallès. No sé si vols aprofitar per enviar-li algun missatge.
Sí, esclar que sí, donar-li les gràcies, no?, per haver-nos permès aquesta comunicació i agrair-li moltíssim que vagi seguint les activitats que anem fent tant a Astro Girona com en diferents mitjans de comunicació, i sobretot agrair-li a ell i a tots els oients l'interès per la ciència i la tecnologia, la cultura, que sens dubte l'amor i la passió pel coneixement és el que ens fa avançar tots com a espècie. Hem d'adquirir una consciència crítica d'espècie, una consciència planetària, que és la clau de la mirada al futur dels humans.
I, per cert, què és la vida per Rafael Balaguer?
Doncs bé, la vida és una pregunta molt interessant. Aquí sí que ens podríem estendre molt, perquè és una pregunta molt important que té una resposta complexa, perquè mira si és complicada aquesta qüestió, que fins i tot en ciència no hi ha una resposta doncs única. De fet, et donaré la definició, si vols, en pocs segons, doncs la que més còmoda resulta per a la gran majoria de científics. Direm que la vida és realment un sistema químic autocontingut, autopoietic, això vol dir que sobreviu intercanviant energia amb el medi, pot ser autosuficient així, o sigui, un sistema químic autocontingut, autopoietic, però atenció, que és capaç de reproduir-se i d'experimentar evolució. És una definició tan àmplia en la qual ens encaixa que fins i tot els minerals poden estar vius, i alguns investigadors defensen que fins i tot les estrelles, atenció, no només podrien estar vives perquè compleixen aquests paràmetres, sinó que, a més, podrien ser éssers conscients. O sigui que ja veus que la pregunta és potser de les més profundes que ens podem formular.
Excel·lent. Jo hi afegiria que fins i tot hem posat un giny a Mart i hem aconseguit captar amb un micròfon el que se sent. Sentiu el ventijol? És ventijol de Mart. Oh, ha de ser, eh? Rafael Balaguer, un plaer.
Igualment, amics, un plaer per mi també, clar que sí.